22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
9 i 1 minut a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Menys de 24 hores. Això és el que queda perquè Barça i Madrid es tornin a veure les cares. Serà el tercer duel entre tots dos equips aquesta temporada i, de moment, en els dos anteriors, en els dos primers, l'equip de Xavi Pascual va ser capaç de sumar dues victòries i totes dues al Palacio de los Deportes de Madrid. Ara toca fer-ho, però, al Palau Blaugrana. Xavi Pascual.
Un repte, francament, apassionant i a la vegada difícil, que és guanyar tres vegades seguides al Real Madrid. Sabem que és sumament difícil que això es pugui produir i que algun equip ho pugui aconseguir, però en aquest sentit ens estem preparant al màxim de les nostres possibilitats per intentar fer un bon partit i assolir aquesta victòria que seria molt important per nosaltres.
Doncs aquest dijous a partir de 8:45 i amb el suport incondicional de tot el Palau Blaugrana, el Barça-Lassa buscarà una victòria més que necessària. Seria la sisena en aquest top 16 que el permetria veure i de molt a prop als quarts de final de la Eurolliga. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9:02, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I del contrari, en cas de derrota, el Barça-Lassa doncs seguiria amb opcions d'estar al top 8, però es veuria obligat a lluitar per la quarta plaça, amb el que això implicaria, doncs, disputar els quarts contra el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic amb el factor pista en contra. Pel partit de demà, el Barça sembla que sí podrà comptar amb Stratos Perperoglu, però, en canvi, Abrines surt d'una operació d'apendicitis i Navarro amb problemes musculars seran dubte fins a darrera hora. Pascual explica que després de la victòria sobre el Xesca, l'equip arriba molt bé al clàssic europeu i preparat per afrontar un partit molt difícil malgrat jugar-lo al Palau. L'entrenador blaugrana destaca el potencial del Madrid i més amb Rudi Fernández.
D'entrada, quan en Rudi es lesiona, fitxen en Casey Rivers. A més, van fer el fitxatge d'Endur durant la temporada i, a més, el fitxatge de Lima durant la temporada. Per tant, el potencial, si ja era extraordinari, doncs ara encara és més extraordinari.
I sobre el que pugui succeir demà, Xavi Pascual té clar que una de les claus del partit serà tenir fe i creure en la victòria fins al darrer segon, com va succeir la setmana passada contra el Xesca.
Tenir una bona mentalitat i tenir fe en la victòria és molt important en partits com aquest, tant si vas bé en el marcador i et remunten, com si vas malament i tu remuntes. Crec que és important anar-hi fins a l'últim moment.
I si l'afició, l'ambient, la màgia del Palau divendres passat va ser clau, demà dijous més del mateix.
Bueno, durant tota la temporada el Palau està increïble, els grups d'animació són una meravella, el públic que ve amb tota la intenció d'ajudar l'equip i sense ells no estaríem probablement amb les 5 victòries que tenim aquí a casa. Crec que demà també tornen a jugar un factor important, crec que tots ho són conscients amb la importància de que hi hagi un bon ambient, de que hi hagi un públic que estira els seus jugadors i crec que demà seran supernecessaris i vitals per la victòria.
I de la importància del partit de demà també n'és molt conscient el vestidor blaugrana. Escoltem Pau Ribas.
Todos los partidos del top 16 han sido y serán definitivos, pero está claro que este partido pues puede valer doble por averas, por equipos que están en posiciones similares y porque completaríamos una buena dinámica de resultados que nos daría pues mucho margen y mucha confianza para los últimos partidos.
I el jugador català sap com li han de jugar al Madrid.
Si som capaços de portar el nostre ritme, ells se sentiran incòmodes, no? Quan els minuts que hem estat dominant el partit, sabent on els hi podem fer mal, doncs han sigut bons moments per nosaltres en els dos partits i quan ells han pogut córrer una mica més, sentir-se doncs, més alliberats, doncs ells han tingut bons moments de joc, així que jo crec que l'equip que sigui capaç de portar el seu ritme més minuts tindrà més oportunitats de guanyar.
Desde el Madrid, escoltemos a Pablo Lasso.
Somos conscientes que es un partido con mucha dificultad contra un equipo que en la ida nos ganó en el último segundo. La situación del grupo es que está todo muy, muy cerrado y que vamos a tener que hacer un gran partido para ganar un gran equipo en su campo.
I el Chapo Andrés Nochoni, que reconeix que demà Madrid i Barça a Barça i Madrid tenen molt a perdre.
Mañana es un partido muy importante para nosotros. Creo que es el clásico rival de siempre, Barcelona, en una situación que obviamente uno necesita esos triunfos, así que bueno, vamos a tener que salir muy duro y tratar de jugar un partido de alto nivel como para poder conseguir un triunfo en una cancha tan difícil como es el Palau. Me parece que los dos tenemos mucho que perder. Obviamente que si nosotros perdemos contra ellos, directamente ya estaríamos muy difícil poder estar sobre ellos porque ya la diferencia sería casi dos partidos por el average y obviamente por estar igual.
I busquem l'opinió de periodistes. Què pot passar demà? Com veuen el partit i quina transcendència li donen? Parlen Xavi Martínez Olivar del diari Esport, Xus Pérez de Mundo Deportivo i Josep Margalef del diari AS.
Bueno, el partit de demà, com sempre, és un Barça-Madrid. Ultrapassa potser el moment puntual que arribi cada equip. Penso que el Barça va tenir una empenta, entre cometes, molt important amb la victòria i de la manera que va arribar davant del CSKA. I penso que el Palau pot ser un plus si l'equip continua donant el nivell, no? I en quant a la importància, per mi és bàsica. Guanyar demà el Madrid és superar-li amb l'Abraix, assolir la tercera plaça i penso que encarrega molt bé la classificació.
El partit en principi es preveu bastant igualat, el Barça recupera sensacions, sobretot amb el tir del Dolman contra el CSKA. El Madrid també ha recuperat jugadors físicament i ja porta setmanes que està en un bon moment de jocs. En quant a la transcendència, home, jo crec que és clau, és molt important, és crucial pel Barça. Guanyar significa tenir bastanta tranquil·litat. Perdre significa anar molt a remolc i patir fins al final.
El partit de demà és complicat. Primer, perquè el Madrid ve amb tot l'equip sencer, és a dir, ja té recuperat a Rudi. Però bueno, veient els dos partits que ha fet el Barça últims amb el CSKA i amb el d'allò i amb el Joventut, es pot esperar tot. Jo crec que donaran la cara bona, és a dir, la mateixa que van donar amb el CSKA i sobretot jugant a casa, no? Però ojo que el Madrid és el campió d'Europa, no està que oblidar, no? I que vindrà aquí pensant el mateix que el Barça, no? Que si perd aquí pot quedar quart i ho podrien enganxar, no?
Doncs així ho veuen a Barcelona. A veure com ho veuen per Madrid, compañero de Planeta CB, Javi Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Decía hoy Pascual que ganar tres veces consecutivas al Madrid en una misma temporada es un reto sumamente difícil.
Difícil y emocionante, sobre todo para Barcelona, después del año pasado que prácticamente no ganó ninguna vez el Real Madrid y ahora tiene la oportunidad de ganarlo por tercera vez. Yo creo que más que cualquier otra historia de ganar veces seguidas, es la importancia de este partido para la clasificación de un playoff que se ha puesto muy, muy caro para cualquier equipo ahora mismo del grupo este. Porque quitando al Žalgiris, hay 7 que tienen posibilidades de entrar todavía y en los errores se pagan muy caro, ya lo ha dicho Inocciones. Es que aquí vamos a tener que entrar casi por el cola, verás, como dice el como buen argentino que es.
¿Y tú qué trascendencia le das al partido de mañana?
Uy, yo lo veo un partido básico, sobre todo a lo que se refiere a efectos de clasificación. Es decir, ganando el Real Madrid, pues ya tendría 2 partidos de ventaja y eso ya la verdad es que sería bastante difícil de ganar a Barcelona para 3 que quedarían solamente de jornada. Y si ganara el Barcelona, pues fíjate cómo se pondría la igualdad del grupo y pues, probablemente significaría que como mínimo entrar a un playoff o no, el Barcelona quedaría por encima del Real Madrid porque ya sería muy difícil que le pudiera arrebatar el average en las jornadas que quedan. Para mí me parece un partido clave, de los más importantes que quedan ahora mismo a efectos de clasificación, a efectos de entrar en los playoffs, perdón, luego a efectos de clasificación, pues dependiendo de cómo haya ido el de mañana, pues ya podemos ver si se puede luchar por la segunda, tercera posición, pero yo creo que el que gane mañana ha conseguido plaza para el top 8.
Y el Madrid llega muy bien con Rudy y con 3 victorias consecutivas en la Euroliga fuera de casa.
A ver, es que no quedaba otra. Después del calendario que tenía el Real Madrid, tenía que ganar fuera de casa o quedarse fuera. Realmente el equipo se está comportando muy bien fuera de casa. La llegada de Rudy, pues bueno, todavía es pronto porque evidentemente tuvo un muy buen partido contra Moraván Andorra, pero en la segunda vez que salió, pues ya se notaba un poco la falta de competitividad, el nivel físico, y que evidentemente el rival que tiene mañana no va a ser el mismo, ni las circunstancias tan, digamos, agradables que tuvo que encontrar. Pero bueno, veremos a ver cuáles son los descartes de Lasso para el partido. Tendrá que hacer 3 descartes a última hora y veremos si se inclina más por algún interior, teniendo en cuenta que, según se está viendo, Tomic está jugando ya, está alcanzando un nivel que hace que se preocupe nuevamente el Real Madrid por esa posición interior.
Pues veremos qué pasa mañana en este trascendental Barça-Lasa-Real Madrid. Javi, un abrazo.
Venga, otro para ti. Hasta luego.
I repassem ràpidament els enfrontaments d'aquesta 11a jornada del top 16 al grup E. Demà a les 7, Fenerbahçe de Rusafaka, i a un quart de 9, Panathinaikos Lokomotiv Kuban. Per divendres, a 8:15, Efes Cedevita Zagreb, i a 9:15, Unicaja Estrella Roja. La classificació, classificat ja Fenerbahçe amb 9-1, amb 7-3 Lokomotiv Kuban, 6-4 Estrella Roja i Panathinaikos. 4-6 Efes, 3-7 de Rusafaka, Unicaja, i 2-8 Cedevita Zagreb. Grup F, demà a les 6, Cesca Laboral Cucha, 8:15, Barça-Lasa Real Madrid, i a les 10, Bamberg Kimki. Per divendres, a 9:15, a l'Olimpiakos Salgiris Kaunas. La classificació, 7-3 Cesca i Laboral Cucha, 6-4 Real Madrid, 5-5 Barça-Lasa, també Kimki, 4-6 Bamberg i 4-6 Olimpiakos. Tanca Salgiris amb 2-8. Pel que fa a l'Eurolliga femenina, ja tenim definides les dues semifinals de la Final Four, Nadeja Fenerbahçe i Praga Ekaterinburg. L'equip rus s'ha classificat aquesta tarda després de derrotar el Galatasaray en el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 86-66. I pel que fa a la Eurocup, partits d'anada dels quarts de final, Herbalife Gran Canaria ha guanyat aquesta tarda a la pista de l'Estel Becielona Gora. El partit de tornada es disputarà el proper dimecres. Avui el resultat de 82-93. En aquests quarts de final, Bayer, Trento, Estrasburg i el propi Herbalife dominen per una victòria a 0. 9:13 minuts, anem amb la NBA, avui amb protagonista sorpresa.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Tenemos que aprender a hacerlo sin tanta gente empujándonos detrás.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ja sabeu que els dimecres és el nou dia NBA al Bàsquet al dia des de fa ja setmanes. Saludem el nostre home NBA, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Doncs estem venents a connectar ja tot d'una amb San Antonio per parlar amb un català que treballa als Spurs, ni més ni menys que Xavi Schelling. Mentrestant, i el saludem ja, però vaja, Spurs i Warriors, Warriors i Spurs són, sens dubte, els dos grans equips de la temporada de la NBA, batent rècords de victòries com a locals, no?
Estan fent història. Podem dir-ho directament i sense cap mena de mirament. Estan fent història tots dos equips. Potser és una llàstima o no que hagin coincidit en el temps, perquè realment són dos equips que es mereixen guanyar-ho tot, que estan jugant de meravella i que estan, doncs, mostrant-se com a equips molt sòlids. Potser Spurs, no?, per tenir aquesta trajectòria anterior i per ser un equip, doncs, més magnificat als darrers anys de NBA, ens estranya, no?, que encara es mantingui aquí, que estigui jugant, doncs, quan se li suposava una ja decadència dels seus jugadors claus, doncs que estigui a un nivell espectacular, que només per un equip, doncs, encara més històric com són aquests Warriors d'aquesta temporada, que segurament, doncs, acabin sent recordats durant molts anys, doncs no estan brillant al 100%. Però sí que és cert, doncs, que només podem gaudir de dues plantilles realment increïbles, amb entrenadors que estan mostrant-se de 10, i això, simplement, gaudir del bàsquet.
Doncs anem a gaudir del protagonista i anem a buscar resposta a aquestes preguntes o aquests interrogants que tu ara mateix, Adri, plantejaves. Marxem a Sant Antonio perquè ja són 6 hores menys. Xavi Schelling, cap del Departament de Ciències Aplicades de l'Esport dels Esports. Bona nit, bona tarda per tu.
Hola, Sergi, què tal? Com estem? Molt bé.
Doncs, enhorabona, per la temporada que esteu fent.
Moltes gràcies. Encara queda molt, però moltes gràcies.
La teva tasca consisteix en prevenir les lesions als jugadors i millorar el seu rendiment, i veient el resultat, veient el que esteu fent, sens dubte que ho estàs o ho esteu aconseguint, no?
Sí, de moment toquem fusta, però l'índex de lesions a l'equip ha sigut relativament baix i estem rendint a un nivell bastant bo.
Uh-huh. Ho deia ara l'Adrià, es parla i parlem molt de la temporada dels Warriors, amb les seves 60 victòries, però vosaltres esteu molt a prop d'ells amb 57 victòries.
Sí, la veritat és que veure jugar Golden State és absolutament increïble, sobretot els tres jugadors de referència, però nosaltres estem allà al darrere, no només amb tres, sinó et diria que amb 10 o 12 rendint a màxim nivell, i veurem, això és una cursa de fons i volem estar allà fins al final. Mm.
I què es comenta dins dels Spurs de la temporada dels Warriors?
Es comenta cada dia, i es comenta que és espectacular el nivell al que estan rendint, però ja no només l'Steph Curry, que evidentment és un referent mundial i històric d'aquest esport a dia d'avui, però Klay Thompson és l'Scottie Pippen de fa 15 anys, i a mi em té absolutament enamorat Draymond Green, que crec que és el que està fent la feina bruta i que és capaç de donar una marxa més a Golden State.
Mm, doncs espectacular, sens dubte, la temporada que estan fent els Warriors, però si algú els pot plantar cara, Xavi, aquests sou vosaltres, no?
Home, jo vull pensar que sí, està clar. Jo crec que serà molt bonic si ens arribem a veure les finals de conferència, perquè realment són dos estils de joc, no et diria antagònics, perquè als dos ens agrada molt compartir la pilota, però sí que són molt diferents des d'un punt de vista físic. Llavors, és interessant perquè és una mostra real de que en esports col·lectius i en bàsquet en concret, utilitzant metodologies diferents i filosofies i estratègies diferents de joc, pots arribar a l'excel·lència i donar espectacle.
Mm-hmm. Doncs és difícil, sens dubte, fer el que estan fent els Warriors, però potser encara més difícil, pregunto, és el que esteu fent vosaltres, mantenir el nivell que esteu mostrant. Els Spurs aquesta temporada han aconseguit per 19a vegada consecutiva classificar-se pels play-offs, i esteu marcant, de fet, heu marcat la quarta millor marca en la història de la NBA.
Sí, bé, això et dona una mica... et contextualitza una mica la situació de la franquícia. Jo crec que des de l'entrada... Aquests 19 anys coincideix sospitosament amb quan es va triar, quan es va seleccionar Tim Duncan i va entrar ell a l'equip. O sigui, ell no ha viscut una realitat que no sigui el playoff. Llavors, amb això t'ho diu més o menys tot. I, evidentment, de la seva mà hi ha el seu mentor i el nostre director de joc, que és el Greg Popovich. Amb ells recolzats des del primer dia per Darcy Buford, fan que sigui una franquícia molt especial, perquè és molt consistent amb la seva filosofia, amb la seva cultura i amb la seva manera de jugar.
No sé si arriba la pregunta del milió de dòlars, però quin és el secret d'aquests Spurs perquè passen els anys i la franquícia segueix a dalt de tot competint al màxim per l'anell?
Jo crec que la cultura que respira aquí és molt sana. És la cultura de no ser egoista. Sé que sembla sona atòpic, però no ser egoista ja no des d'un punt de vista personal, que també, sinó des del punt de vista de com crear i com generar joc. El nostre estil de joc és clarament no egoista, i l'exemple més clar possiblement sigui el Kawhi Leonard, un jugador amb el talent tècnic i físic que té, que no dubta mai que si la millor opció és un company a la cantonada, passarà la pilota. Però com ell, tens el Tim Duncan, que porta 19 anys a la Lliga i que ha passat de ser un màxim anotador i rebotejador a ser una peça clau, però amb un rol diferent. Llavors, jo crec que aquesta cultura del no egoisme i no ser el centre d'atenció constant, i la cultura de... Aquí se li diu pounding the rock, que és el seguir picant la pedra per sumar i per desintegrar la pedra, i que en algun moment es trencarà. No esperis que la següent martellada sigui la que la trenqui, sinó que tu segueix treballant perquè la pedra es trenqui. Llavors, aquestes dues coses al ser caritatiu i no egoista i al ser perseverant, jo crec que és el característic dels Spurs.
Doncs està Kawhi Leonard, està la Marcus Aldridge, amb 39 anys André Miller, i què dir, Xavi, del trident de Duncan, de Ginobili, de Parker, amb una mitjana de més de 36 anys i que aconseguiu que segueixin competint i rendint a un gran nivell.
Llegia no sé on que tenim el 25% dels jugadors a l'NBA amb majors de 35 anys, una estadística així. Sí, però és que al final això, un altre cop, estils diferents et poden portar a l'èxit. Nosaltres tenim un estil que és, es basa en l'eficiència i que precisament si tu no necessites ser el focus per rendir bé, això et desgastarà menys i el que farà és que el teu equip sigui més, tingui més perdurabilitat perquè hi haurà menys desgast físic i mental. Sí. I això és, aquesta és la realitat dels esports, per això la seva longevitat és més gran.
Et pregunto per aquests noms propis, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, formen el trident de la història que més victòries ha aconseguit a la NBA. Creus que seguiran moltes més temporades jugant junts als esports?
És difícil de dir això, només ho saben ells. Jo no puc avançar el que ells pensen en aquest estiu, i és un moment de tenim un event molt important que són les Olimpiades, i jo crec que a partir de que s'hagin passat les Olimpiades tothom pensarà en el futur. Evidentment els anys pesen i hi ha gent que ja ha assolit el màxim a nivell esportiu, no sé, ells ho sabran.
Doncs veurem què passa a partir de la propera temporada o què decideixen, no?, quan acabi aquesta. I els Spurs, creus que estan preparats per quan arribi el dia a competir sense aquest trident?
Bé, la veritat és que aquí és una pareja civil, perquè és el general manager. Et quedaria esperat la quantitat de plans i projectes que hi ha en funció de la presa de decisions de cadascun dels jugadors. Estic convençut que si es segueix mantenint el criteri que es farà de filosofia i cultura que tenim, per què no? Jo crec que els nous jugadors han demostrat que es poden adaptar a la cultura dels gestors. La Marcus Aldridge està rendint a nivell espectacular amb nosaltres, tot i que juga totalment diferent de quan jugava a Portland. David West exactament el mateix. Llavors sí, és fitxar a la persona adequada perquè sigui capaç d'adaptar-se a la cultura d'Espoes, que és una mica particular.
Mm-hmm. Un altre nom propi, com estàs veient el gegant Marjanovic l'any del seu debut a la NBA?
Bé, aquí és un heroi. Qualsevol partit, qualsevol pista que juguem, quan ell salta a pista, el públic es posa gairebé d'en peu i no estic exagerant, és absolutament literal. Jo crec que ha sorprès a tothom, inclús a gent de la pròpia franquícia. No? Primer de tot, la seva durabilitat, per lo gran que és. És una persona molt, molt robusta i molt consistent a nivell físic. I, bueno, s'està adaptant, evidentment, a la velocitat de la Lliga, però per descomptat que si ell vol i segueix adaptant-se al ritme d'aquesta competició, pot estar aquí durant un bon temps perquè ajuda i perquè fa coses. De fet, si mires a nivell de números, la seva productivitat per minut jugat és de les millors de la Lliga.
Doncs tenia moltes nòvies per jugar a Europa aquesta temporada, després de la gran temporada anterior, i va decidir fer el salt Marjanovic a la NBA, i ho està fent d'allò més bé als Spurs. Xavi, Warriors o Spurs? Un dels dos serà campió de la NBA?
És una verdadera llàstima que no puguin ser els dos, però i és una llàstima que a la final de la NBA no puguin ser aquests dos equips també. Però bueno, la realitat és que la conferència Oest sempre ha sigut diferent de la conferència Est i que pots trobar que en una final anticipada de la NBA sigui la final de la conferència Oest. Espero que siguem nosaltres, evidentment, i crec que tenim eines per fer-ho. Després el temps dirà.
I a tot això, d'aquí 3 dies, dissabte, tenim un Spurs Warriors, els dos millors equips de la NBA, Xavi, cara a cara.
Sí, sí, jo crec que estem jugant a molt bon nivell ara. De fet, tenim un calendari bastant dur. Acabem de jugar fa 4 dies contra Oklahoma, un gran equip. Acabem de jugar ahir contra Clippers, un bon equip. Nosaltres estem fent les nostres coses bé, però no hem d'oblidar que els partits de Lliga regular són això, partits de Lliga regular, i tothom es prepara per als play-offs. Dissabte és el partit contra probablement l'altre millor equip de la Lliga, però tant si es guanya com si es perd, no serà més que això. Una victòria, una derrota més a la Lliga regular.
Doncs serà el proper dissabte, però de moment, amb la victòria d'aquesta matinada, 108-87 contra els Clippers, Xavi, sumeu 42 victòries consecutives a casa. No perdeu, de fet, com a locals des del març del 2015, eh?
Sí, la veritat és que a casa estem molt forts. Jo crec que, no me'n recordo exactament des de quan, que s'havien venut totes les entrades a tots els partits. La veritat és que aquesta temporada el nostre públic està molt a sobre, nosaltres estem amb molta confiança jugant a casa i tot sumat fa que sí, que estiguem batent rècords. Però bueno, Això no importa si d'aquí un mes... No segueixen sumant victòries.
Molt bé, doncs Xavi Schelling, cap del Departament de Ciències Aplicades a l'Esport dels Esports, que vagi bé el que queda de temporada, i al final del curs, ja et cito, tornem a parlar i a veure si ho fas amb un anell i amb un títol de campió de la NBA sota el braç, eh?
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i estaré encantat d'atendre't, Òscar.
Molt bé, Xavi, sort i una forta abraçada.
Gràcies, una abraçada molt forta. Adéu-vos.
Doncs la sort, Adri, la sort que tenim de poder comptar amb catalans a la NBA com el Xavi als Spurs o Jordi Fernández als Cavaliers, un privilegi, eh?
Sí, sense dubte l'escola catalana.
Ara ens falta un català als Warriors.
Sí, seria molt de bé, no?, també, tenir algú allà, però pràcticament costa pensar en què podem aportar nosaltres que ells no tinguin ja.
Sí, però
de ben segur que trobarem algun dia.
Em queda, dos minuts, i encara tenim noms propis sobre la taula. Anem ràpid, a veure. Ens has de parlar de Pau Gasol.
Sí, per desgràcia, doncs, males notícies. S'ha perdut a partit de dilluns contra Toronto, ja s'ha vist que es perdi avui també el de Washington Wizards. Bones tardes al genoll. Els Bulls que no paren de rebre males notícies en forma de lesions, en forma doncs, de jugadors que acaben tocats, esperem que Pau Gasol doncs, es recuperi aviat.
Ricky Rubio.
Doncs mira, de contrast parlem. Millors setmanes de Ricky Rubio d'aquesta temporada. Està promitjant els darrers 5 partits un doble-doble, 11 punts, 10 assistències, 5 rebots, i a més tirant força bé. La bona notícia, doncs, que va anotar un triple guanyador contra Oklahoma City Thunder.
Bogdanović.
44 punts davant els Sixers, això sí, el pitjor equip de la NBA, que suposen la major notació en l'època de Brooklyn Nets, i a més igual al rècord de Dražen Petrović com els Nets, també.
I Phil Jackson.
Phil Jackson, que podria tornar a entrenar, segons es comenta a New York, a la premsa especialitzada, malgrat que de cara al públic, el club sempre ha dit que confia en Kurt Rambis i que de moment no es planteja cap canvi d'entrada.
Molt bé, doncs seguirem molt pendents de molts altres noms de l'actualitat de la NBA i la setmana vinent parlarem del March Madness, que ja ha començat i que també, vaja, és tot un espectacle, eh?
I que a més podem presumir de tenir a dues catalanes del mateix equip, a South Florida, que debutaran dissabte 19 contra Colorado i, doncs, mira, dos matalonines que estaran allà a l'NCA, al March Madness, que esperem que el teu vagi molt bé i desitgem molta sort.
Exacte, són l'Ariadna Pujol i la Laia Flores. A veure si podem parlar amb alguna de les dues els propers dies aquí al Bàsquet al Dia. Gràcies, Adri, fins al proper dimecres.
Gràcies.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar encara dir-vos que la Velimir Perasović, tècnic del Baskonia, no es farà càrrec de la selecció de Croàcia en el torneig classificatori previ als Jocs Olímpics perquè no ha rebut l'autorització del club. L'ACB crea ACB Next, un programa de promoció del bàsquet en general i de la Lliga Endesa en particular que pretén difondre entre els joves en edat escolar els valors d'aquest esport. Anna Cardús, àrbitre de la Lliga Endesa, ha presentat el seu llibre, Metàfora d'un somni, una obra nascuda de les seves 5 setmanes en coma durant 2011 per una malaltia. El llibre, editat per BS Books, surt a la venda a un preu de 10 euros. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció, a tots vosaltres per seguir-nos i per escoltar-nos. I res, que tornem demà, dijous, amb més bàsquet al dia a partir de les 9 de la nit. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.